l'anada al corna, que piquen en curt. Ho hem de fer bé, això, per convèncer'm. Nico enrere amb Aleix. Aleix a la dreta per Denis i aquest per Nico. Triangula l'Espanyol. Nico, que vol treure la centrada, la perdran. És que no es pot picar un corna així, home, directament a l'àrea.
No era corna, eh?
Falta pel Madrid. El que no pot ser és que tu tinguis un corna i la pilota no arribi a l'àrea. Això no pot ser. Targeta groga per Carvajal, ara?
Sí.
Què ha fet?
No sé si protestar o...
Ha allunyat la pilota.
Ah, val,
però veus, això Vinícius, això no li apliquen a ell. A mi és el que em fa ràbia. Perquè, clar, ha de ser igual per tots, això.
3 més el que afegeixi l'àrbitre. 2-1 per l'Espanyol al Bernabéu. Courtois en el servei de falta en zona defensiva esquerra del Madrid. Pilotada llarga del belga. Amb la cama esquerra, Vini Sousa, que guanya la posició amb Rodrigo. Se la quedarà directament Pacheco, que l'agafa amb les mans per impulsar-la més lluny.
Es prepara Álvaro Rodríguez pel Real Madrid.
El fill del Coquito.
Sí, senyor.
Exjugador del Palamós. I va...
I Palamós i ell.
Nico. I Palamós i Álvaro, sí, perquè va néixer quan el Coquito jugava allà. Dardé, a la zona de mitjos. Toca amb Denis al cercle estona, central. Compte, Denis. Compte, Denis, que veu la pujada per la dreta de l'Aleix Vidal. La passada no surt bé. I sort, perquè estaven fora de joc a l'Aleix Vidal. Com que hi ha un rebot del Madrid, un rebuig del Madrid, se la torna a quedar l'Espanyol. Cabrera amb Nico. Nico amb Cabrera. Línia de mitjos un altre cop. Enrere Cabrera amb Dardé. Menys de 2 minuts per arribar al 45. Progressa Dardé. Continua Dardé. La dona per Denis, però tapa el Madrid. Denis pot corregir per recuperar aquesta pilota. El cercle central. Denis aixeca el cap. A la dreta la torna a demanar l'Aleix Vidal. Prefereix jugar cap a l'esquerra Denis. Aquest amb Nico. Nico a l'esquerra amb Cabrera. Amb Puado. Puado enrere amb Denis. Un altre cop Denis. Aviam què fa Denis. La dona de nou per Puado. Vèrtex de l'àrea. Posa-la. La posa Puado. La rematada de Breivik directament a fora. Amb el cap per sobre el travesser de la porteria de Courtois.
Jo he tret l'obridor aquí sobre la taula ja tenir-lo preparat per quan faci falta obrir l'Estrella Damm per celebrar el gol de l'empat de l'Espanyol des de 1876. Estrella Damm al costat. Vaja, no dels equips catalans, perquè llavors encara no jugàvem, però des que van aparèixer ja Estrella Damm estava allà disposada sempre a obrir-se per celebrar victòries.
I ara es produeix el canvi del Real Madrid, marxa Vini Sousa, un dels golejadors del partit, i entra Álvaro Rodríguez, nascut l'any 2004, com dèiem, a Palamós, format a les categories inferiors del Gironès Sàbat, també el Girona, després fa el salt al Real Madrid, el fitxa de fet David Fernández, que ara mateix està a l'estructura del Barça, inicialment jugant com a extrem esquerre, però des de fa uns anys, sobretot gràcies a Raúl, actual tècnic del filial del Real Madrid, doncs, que ocupa la posició de davanter. Una irrupció interessant al primer equip del Real Madrid en les últimes jornades.
El primer que fa Álvaro Rodríguez és recuperar una pilota perquè el Madrid jugui enrere en defensa. En 15 segons arribarem al 45. Què creus, jo, Jaume?
M'enganxes, eh? Diré 5.
Sí, molt em sembla, eh? Sí?
Ah, va, s'ha perdut, lesions...
Oscar Gil, Pierre Gabriel, jo crec que sí, més mira, i tot,
mira. 5 d'afegit.
Sí, 5.
Jo pensava que doncs per mi faria menys.
Fa curt, per mi.
Sí, estic d'acord.
Home, Pierre Gabriel i Oscar Gil, hem estat una estoneta, eh?
Sí.
Jo pensava que afegiria menys i tot. Aviam, pilota per l'Espanyol. A la línia de mitjos, des de la dreta, hi anirà Denis. Diu, no, l'envio directament a l'àrea. Espereu allà la centrada. I va Denis, finalment en curt. El cercle central per Dardé, qui la penja és Dardé. El segon pal, salta Montes. Rebutja la defensa del Madrid. Se la treu de sobre Asensio, però aquesta pilota li caurà a Puado. Ha d'estar ràpid i juga directament amb el porter, amb Pacheco. Arribarem fins al 50. Hem consumit gairebé un dels minuts afegits. 2-1 per l'Espanyol al Bernabéu. I va Denis, la passada de Denis no és bona, directament a les mans de Courtois. Falta una miqueta, Solsona. Ara hem arribat ja al 90, és el que tu havies firmat, però falta una miqueta per posar-li la por al cos al Madrid,
Sí, però el Madrid... És que el veig molt tranquil, no? No força gaire.
És que ha estat tranquil tot el partit, des de que ha marcat l'empat. Ha estat molt tranquil.
Sí, ara amb l'entrada de Denis Suárez, perquè Dardé ha estat difuminat, ho hem dit a la primera part. Clar, és una missió dificilíssima la que tenia Dardé, jugar aquí a la mitja punta amb Tchouaméni i companyia, doncs no li arriben pilotes, participes poc, no et veus, treballes com un condenat perquè el treball el té, i ara amb Denis Suárez es pot associar una mica més, i el Madrid també està cansat, ha fet canvis. Bé, esperem que arribi una jugada d'aquelles a pilota aturada, o que el Madrid faci...
Ui, quina cursa de Nacho. S'ha anat en diagonal de tothom i assisteix Asensio per fer el tercer, el xut d'Asensio, gol. El tercer del Madrid, mig gol, de fet tres quarts de gol és de Nacho, per liquidar el partit al 47 de la segona. Els jugadors de l'Espanyol anaven mirant, tirant la catifa vermella, perquè Nacho anés avançant en diagonal. Se n'ha anat d'un, de dos, de tres, de quatre, de cinc, de tots els que intentaven prendre-li la pilota amb la mirada, i ha acabat assistint Asensio sol davant Pacheco per afusellar el 3-1, 47 i mig segona part. Això s'ha acabat, Real Madrid 3, Espanyol 1.
Cinquè gol d'Asensio aquesta temporada, no l'ha celebrat, tenint en compte que va ser jugador de l'Espanyol durant una temporada abans de fer el salt al Real Madrid. I qui sí que felicitaven els futbolistes blancs és a Nacho. Després d'aquesta gran jugada, es desesperava ja Diego Martínez, frustradíssim, ara mirant a la banqueta, dient alguna cosa a algun dels seus ajudants, i també cares molt llargues a l'Espanyol, derrotats de nou al Santiago Bernabéu.
Sí, és Nacho, no Garrincha, i aquí l'Espanyol, una altra vegada, Denis, sembla que més que voler-lo frenar, el vol saludar, de tocar-li l'esquena, de dir que estic aquí, eh? L'Eix tampoc no hi arriba... Però clar, estem parlant d'un jugador que tampoc no tindríem, que l'explosivitat és el seu fort. Després li dona el gol fet a Marco Asensio, 3-1, doncs s'ha acabat la festa al Bernabéu, Dani.
Sí, sí, s'ha acabat. Jo, de fet, jo ho veia acabat, ja feia estona.
Espera, no? Que et poden fer el quart, Valverde a l'interior de l'àrea, el xut, Pacheco evita el quart a corna. Digues, Dani.
No, que ja veiem que l'Espanyol sí, però no al final, i els jugadors de l'Espanyol no estan, han complert fins al 3-1, han estat al partit perquè era un gol d'avantatge només, però poca projecció en atac, poca arribada, poques entrades, no sé, de fet, no sé, el Courtois ha parat
a la primera alguna? Part,
sí, a primera part,
aquella
sí.
Que deixa així solta ja la frontal de la petita.
De la segona?
Segona part no hi ha cap rematada de pals, no.
És que sí que jo tinc la mateixa sensació, que l'Espanyol no ha cregut en la segona part que podia treure alguna cosa de profit del Bernabéu.
I Aleix Vidal i Denis Suárez portaven minuts al terreny de joc, eh? O sigui, portaven, què? 5 minuts un i un quart d'hora l'altre. I Nacho, que porta tot el partit, ostres.
És que és d'aquests jugadors, el Nacho, com altres defensors, que no esperes que faci això. I els altres jugadors que estan allà miren, diuen, no, que aquest la deixarà anar i la perdrà. I llavors resulta que fa pam, 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 i se'n va, i et sorprèn, i dius, hòstia, però aquest no és mal jugador, ara, no és per fer això.
Clar, però tu per cames, com a mínim l'has d'igualar, Nacho, i Aleix Vidal...
Ja, sí, sí.
Com perd.
Sí, sí, va, ja va per darrere, estava Dardé.
Sí, però Dardé ha jugat tot el partit.
Al
final. S'ha acabat el partit, el Real Madrid ha guanyat 3-1, fa la sensació que des de l'empat, des que Vinícius ha igualat el gol inicial de Joselu, el Madrid ha jugat a plaer, sense necessitat de posar-hi moltes marxes, ha capgirat el gol inicial de Joselu amb un de Vinícius i un de Militao abans del descans, i aquest últim d'Asensio l'ha afegit per liquidar el partit. Derrota de l'Espanyol al Santiago Bernabéu, Real Madrid 3, Espanyol 1.
Sí, abandonen ja els futbolistes de l'Espanyol al Real Madrid al terreny de joc. Hem vist salutació cordial entre Diego Martínez i Carlo Ancelotti. Alguns futbolistes, doncs, que ara saluden a la gespa del Santiago Bernabéu, que ja va desfilant cap a casa. Recordem que avui més de 300 aficionats de l'Espanyol han vingut a Madrid per seguir el seu equip. Un altre mal resultat, ja són 28 anys sense guanyar en aquest estadi, i tot i que avui ha vist porteria després de 7 partits sense aconseguir-ho a la Lliga, doncs l'Espanyol que torna a marxar del Santiago Bernabéu sense els punts. Ara agraeixen els jugadors de l'Espanyol que queden a la gespa el suport dels que dèiem que s'han desplaçat fins aquí per animar-los. Nova victòria de l'Espanyol, nova derrota de l'Espanyol, cares llargues, serà un camí molt llarg i molt dur fins al final de temporada.
Doncs l'Espanyol que queda amb els 27 punts amb els que viatjava al Bernabéu, segona derrota consecutiva fora de casa, Zorrilla i avui al Bernabéu, dos punts ara de marge sobre la zona de descens que marca l'Almeria, encara però amb molts equips havent de jugar en aquesta zona baixa, que és per exemple del Valladolid, que està empatat a punts a 27 amb l'Espanyol, que és també del Sevilla, que en suma 25, de l'Almeria, que en suma 25, o del València, que en suma 23. Per tant, encara difícil de dir a quants punts quedarà la zona de descens al final d'aquesta 25a jornada a primera divisió. Alguns enfrontaments encara fins i tot prou directes en aquesta jornada per aclarir quines són les tres últimes posicions de la classificació i si continuaran aquests tres equips en zona de descens o no, Almeria, València, l'Elx segur, si València o Almeria són capaços de sortir d'aquesta zona baixa de la classificació. Escoltarem els protagonistes que tinguin els micròfons de la tele a peu de camp, a veure qui és l'escollit per l'Espanyol i també pel Real Madrid. Última jornada del Madrid abans de visitar el Camp Nou en partit de Lliga. Abans dimecres el Liverpool serà qui visiti el Bernabéu a la Champions. Parla José, el golejador de l'Espanyol avui al Bernabéu.
La dificultad, creo que hemos hecho un comienzo muy bueno, creo que tuvimos una ocasión clara de Martín y nos pusimos por delante, sabemos de la dificultad que es jugar en este estadio. Bueno, estuvimos dentro del partido hasta los últimos 10 minutos, que al final creo que el equipo se ha desgastado, creo que el equipo ha dado todo lo que tenía y bueno, es normal que un Real Madrid arriba no perdona y hoy se ha visto así.
Es verdad que volvisteis muy bien después del parón de Navidad, la semana pasada perdisteis, hoy también. ¿Cómo se afronta mentalmente, sobre todo, José Lu, lo que viene a partir de ahora?
Bueno, sí que es verdad que la semana pasada no hicimos un buen partido, pero creo que la idea es la de hoy, ¿no? Salir muy metidos, intentar que el rival no juegue. Hemos visto que el Madrid en los últimos 10-15 minutos estaba golpeando en largo, cuando intentaba salir con la pelota conduciendo en los primeros minutos. Bueno, creo que le hemos puesto en dificultades. Al final ellos son muy buenos y bueno, creo que lo hemos intentado y creo que hay que quedarse con ese gran esfuerzo que hemos hecho.
Físicamente, ¿cómo estás? Porque se te veía un poquito tocado del
juego. No, al final se me subieron los gemelos y bueno, gajes del oficio. Al final tuve mucha batalla hoy con los centrales, creo que hemos hecho un gran esfuerzo. He intentado estar hasta el final para ayudar a mis compañeros, no ha podido ser, pero creo que esta es la línea que tenemos que seguir.
12 goles en Liga, José Lu, ¿esperas la llamada de la selección?
Bueno, personalmente contento, al final estar ahí en el máximo goleador de nacionales, pues bueno, es una oportunidad, tengo un porcentaje, claro que uno sueña con poder estar ahí.
Muchas gracias.
Nada, vosotros, gracias.
Paraules de José Lu, del davanter de l'Espanyol, del golejador avui, ha fet un golaç amb cama esquerra a l'escaire de la porteria de Courtois, i mira, Nacho, el protagonista de l'acció del tercer gol, serà qui ja tingui els micròfons de la tele, i l'ha baixat una miqueta el micròfon, és més, el José Lu, parla Nacho.
La victòria. Sí, claro, era importante, ¿no? Veníamos de unos partidos que porque los resultados no eran los que queríamos. Yo creo que esta victoria nos da confianza ahora para afrontar una semana muy importante y muy difícil y nada, con ganas de que lleguen ya los partidos.
Vaya última jugada, gol de Asensio, pero la asistencia tuya recorriéndote casi 20 metros.
Sí, buena jugada. Verdad que no estoy acostumbrado, ¿no?, a hacer esas incursiones para arriba, pero bueno, ha salido bien, muy contento y buena victoria.
Nacho, no sé si en vuestra cabeza o en el calendario está escrito esta jornada como marcada en rojo. Vosotros contra el Español, el Fútbol Club Barcelona visita mañana San Mamés.
Yo creo que para nosotros ahora mismo está marcada cada jornada, ¿no?, que queda. Vamos por detrás con una desventaja amplia que tiene el Barcelona. Entonces para nosotros es vital cada punto que saquemos para ir recortando. Es verdad que hoy era muy importante ganar porque sabemos que el fin de semana que viene es enfrentamiento directo y, como te digo, contento de la victoria y de intentar ganar en el Camp Nou.
Y el Bernabéu, que en varias ocasiones ha cantado Nacho, quédate.
Bueno, se me pone la piel de gallina, todo el mundo sabe aquí que esta es mi casa. Estoy muy feliz porque estoy enganchando unos meses ya de mucha continuidad y yo creo que al final eso también físicamente se me nota. A día de hoy soy feliz, no voy a decir nada más, pero a día de hoy soy feliz.
¿Vale? ¿La decisión no está tomada todavía?
No, aparte, como dije, ¿no?, era una decisión que no iba a depender ni de lo que jugara de aquí a final de temporada. Es verdad que lógicamente, si las cosas van como hasta ahora, pues la felicidad que yo tengo de defender esta camiseta no la voy a encontrar en ningún lado. Como te digo, me gusta vivir el presente y me quedo con cosas como estas, ¿no?, que me hacen pensar para bien todo.
Gracias, Nacho, enhorabuena.
Paraules de Nacho, que va parlant de si continuarà o no el Real Madrid. És un dels molts que acaba contracte a l'equip de Carlo Ancelotti. Quan l'ha insistit, Edu, m'ha vingut al cable la imatge d'Emery, aquell dia amb Pau Torres, quan li preguntaven pel seu futur, de... Ai, ahí está la preguntita, que li deia de fons el periodista, doncs avui també insistint en aquesta... Veurem si continuïtat o no de Nacho. Nacho, Kroos, Modric, Benzema... Vaja, un munt de jugadors acaben contracte amb el Real Madrid el 30 de juny, però...
El cas de Nacho, Xavi, perdona, és el, per mi el més flagrant. Ja que jo, si fos el Real Madrid, el renovaria sí o sí, per molt que tingui 33 anys. Em sembla que té 33, no?
Sí.
És un futbolista sortit del planter, que ha jugat tota la seva vida al Madrid, que et dona rendiment, que no protesta, que no deu ser de les fitxes més altes de la plantilla. És que jo no entenc què fa el Madrid el mes de març no renovant Nacho. Perquè altres casos dius, bé, d'acord, per l'edat tu pots plantejar homes que cobren més, o homes que directament potser no volen renovar, cas de Kroos, o el cas de Benzema, cas de Modric també se l'han de plantejar, o el cas d'Asensio, que no és titular. Però és que Nacho, jo és que no ho entenc.
Sí, sí, jo també ho tindria clar en el cas de Nacho. De fet, ara ho comentàvem mentre l'escoltàvem en aquestes declaracions a la tele. Ara ho comentem tot plegat, abans actualitzem-nos amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
Per on comencem?
Doncs hem de parlar del ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona de diumenge passat, perquè Manel Balcells ha assegurat avui que és terrorisme del segle XXI i que amb els terroristes no es negocia. El conseller de Salut manté la postura del govern de no pagar cap euro dels 4 milions i mig cada demanen els delinqüents a canvi d'alliberar i no publicar les dades segrestades.
Això és ciberterrorisme. És a dir, el que s'ha produït al Clínic és terrorisme del segle XXI. Fer un atac informàtic que obligui a aturar l'activitat d'un hospital de la complexitat i amb el nivell de pacients que hi ha en el Clínic no es pot qualificar d'altra manera que de terrorisme. I amb els terroristes, com vostès saben, no es negocia.
Balcells ha insistit també que ha costat molt restablir l'activitat a l'hospital. En política catalana, Salvador Illa ha tret pit avui de l'aprovació dels pressupostos. El líder del PSC diu que els socialistes són el centre dels acords a Catalunya i també a Espanya.
Hace dos años algunos decían que el gobierno de coalición duraría, pues nada, dos telediarios. Hace dos años algunos firmaban vetos contra los socialistas. Dos años después... Estamos en el centro de los acuerdos en Cataluña. Tres años después sigue el gobierno de la coalición con buenos acuerdos, ¿no? Persistencia y paciencia estratégica.
Des de Barcelona, Illa ha remarcat que els socialistes fan pactes per fer progressar les coses, ha dit literalment. I els Mossos han detingut a Alemanya un home de 29 anys que estava pres a Lledoners i va fugir durant una visita a l'Hospital de Manresa el 2021. L'home està pendent de judici per 5 robatoris amb violència i intimidació a botigues de perfumeria i també de neteja del Bages. Els investigadors van saber que l'home va aconseguir marxar a Bèlgica i després a Alemanya, on hi té familiars. La detenció s'ha fet de forma conjunta amb la policia alemanya.
Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
Passen dos minuts de les quatre. Si el Joan o algú no em diu el contrari, encara Diego Martínez no apareix a la sala de premsa del Santiago Bernabéu, fem una pausa i comentem aquesta derrota de l'Espanyol. 3-1 al Santiago Bernabéu. El Madrid, per cert, segon amb 56 punts, a 6 del Barça. Demà a les 9, Atlètic de Bilbao, Barça la setmana que ve, Barça-Madrid al Camp Nou.
L'Espanyol juga a RAC 1.
No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és... això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
RAC 1.
Atleti!
Qui cridarà més fort aquest diumenge? A les 9, Atlètic de Bilbao-Barça. Des de les 8, a RAC 1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som...
RAC, RAC, U, U.
Tens entre 8 i 16 anys?
Què fas del 25 de juny a l'1 de juliol?
Vine a fer ràdio a les colònies de RAC 1, a l'Alberg de Vic. Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers, entrevistes...
i podcast a l'estudi amb els professionals de RAC 1.
I activitats d'aventura. I què més? Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries. Muntarem a cavall, farem excursions i piscina. Informació i inscripcions a colonias.rac1.cat. Organitzat per Club Elements i Radiofònics. Amb la col·laboració de RAC
1. Tots som...
de Colònies!
Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir
molt ràpid.
Molt còmode.
Molt
RAC1. Tots som u. RAC1 presenta... la gran nit dels Oscars. La matinada de diumenge a dilluns a la una amb Xavi Bundó com a mestre de cerimònies.
Please welcome your host.
I tota una constel·lació d'estrelles. Blai Morell.
¿Hablas conmigo?
Noemí Escribano.
Esta es mi casa, no un teatro.
Toni Vall.
Tengo mucha mala leche, ¿sabes?
Pep Prieto.
Ese soy yo.
Ana Priscila Magriñá.
Un momento, yo te conozco.
Y Sandra Sotillo.
Ajústense los cinturones.
Reviurem un any de cinema en una nit de ràdio. Aquest diumenge a la una, viviu la nit dels Oscars.
De gran també els fan.
A RAC 1. Tots som...
the Oscars.
L'Espanyol juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
L'Espanyol ha perdut 3-1 al Santiago Bernabéu contra el Real Madrid en aquesta 25a jornada de Lliga Primera Divisió. De fet, ara ja és a punt de començar d'aquí a 8 minuts el segon partit de la tarda de dissabte.
Sí, un duel, sobretot pel que fa a Valladolid, d'equips que estan lluitant per la salvació, perquè ells ja pràcticament el donem per perdut. Els Valladolid, el Martínez Valero, a partir d'un quart de 5... surt l'Elx amb el 3-4-3 habitual amb Machín, amb Fidel, Enteca i Boyer com a jugadors més avançats, i en el Valladolid de Pacheta 4-2-3-1 amb Larin com a home més avançat.
Més tard jugarà el València, un altre dels equips implicats en aquesta zona baixa, penúltim de fet ara mateix, a les 9 València-Osasuna, i demà també tenim aquest duel Sevilla-Almeria, duel directe per evitar la zona de descens demà diumenge a un quart de 5 de la tarda. Dani, què t'ha semblat el partit avui de l'Espanyol a Madrid?
Fluixet, com sempre, sí, que tens el Madrid davant, ja sabem tots com és el Madrid, que juga bé, però que va fent, que va passant els minuts, que sembla que no canvi de marxa, però quan accelera una miqueta, doncs posen dificultats pràcticament a tots els equips o la majoria d'equips, no? I l'Espanyol, que en principi ha sortit molt bé, això sí, amb aquest gol i no sé si una rematada al principi de Braithwaite, doncs després s'ha anat diluint perquè el Madrid té més possessió, l'Espanyol sí, ben replegat, ben tancat, les línies ben juntes, amb Dardé aquesta mitja punta de que no li arribaven pilotes i José Ló esperant. Però si tu has d'esperar, que ja no té aquest concepte i argument a l'Espanyol de tenir molt la possessió de pilota, doncs el que ha fet els dos pivots és un treball descomunal, com no pot ser d'una altra manera, que és anar tapant forats, ajudes als companys, però que s'obliden del més important, que és quan recuperes la pilota, donar-li la primera sortida, trobar a Dardé, que és l'únic que pots trobar, que està una mica més avançat, i tot això no ho tenen assimilat a l'Espanyol. I avui jugant contra el Madrid encara menys, només pensant que pots defensar i defensar també a lo llarg de 95 minuts, doncs els partits es fan molt llargs, ja ho hem vist al final. I sí que semblava que amb el 2-1, els darrers 4-5 minuts, doncs podria arribar més per sort o per jugada aïllada que per joc. I el Madrid amb una contra et destrossa. No és un equip preparat per tenir molt la possessió de pilota o per tenir-la. I contra el Madrid, de quan en quan, els equips que juguen, encara que al final el resultat sigui el mateix, que perdin, però es defensen una mica amb la pilota, s'estiren una mica, la tenen, fan 3, 4, 5 passades, que els jugadors del Madrid hagin de córrer una mica, i sobretot els del mig del camp, que ja els hi costa més que altres jugadors. Per què? Perquè ells pensen només en tenir la pilota, i Kroos i Modric, doncs, i han de córrer darrere dels jugadors, també ho passen malament. Però nosaltres això no, perquè el doble pivot ja està confeccionat avui de la manera de treball, recuperació, treure la pilota, no et compliquis, i a veure si Rubén, que encara és l'única que s'ha estirat una mica i era potser de les poques opcions atacants que teníem clares, perquè per banda esquerra ja hem vist que posant a Cabrera no tindríem aquest tipus d'opció, doncs al final no pots aguantar 90-95 minuts perquè el Madrid et castiga. I no estan bé el Madrid, perquè a mi la sensació és que del Madrid, que ja ho he dit ja fa moltes jornades, però avui ho he vist també, que sense forçar molt et guanya còmodament. I tu te'n vas... almenys jo, després ja veurem el que dirà Diego Martínez, dirà que segurament dirà que han competit fins al final amb el 2-1 i que han conservat possibilitats i tot això, bé, és el que potser ha de dir l'entrenador, però nosaltres m'ha semblat que no teníem cap opció. Ja, després de l'1-1, dic, això pràcticament està dat i beneït.
Edu, com te n'aniràs del Bernabéu? Mira, espera, que ha entrat el fantasma de Canterville ara mateix a l'estudi de RAC1.
Acaba de sortir bé la Lugosi del sarcòfag. És cert que de tots els partits, dels 38 partits de Lliga que té l'Espanyol aquesta temporada, el Bernabéu, la visita al Bernabéu és un dels... 1, 2, 3... Diego Martínez, Joan?
Surt Diego Martínez, sí. Ara mateix entrant a la nova sala de premsa espectacular, cal dir-ho, del Santiago Bernabéu. L'escoltem.
Diego Martínez, por favor, como siempre, nombre y medio, Francesc, com vulguis.
Hola, buenas tardes, mister. Francesc Vía, La Grada, en directo. Bueno, este español que ha tenido una aparición tan fulgurante en el partido en estos primeros 15 minutos, después parece que no ha sabido un poco... reponerse al ataque del Madrid y no ha vuelto a aparecer en su mejor nivel prácticamente en todo el partido, y eso de alguna manera es ha condicionado el hecho que hayamos acabado el partido en derrota, ¿no?
Buenas tardes. Bueno, creo que el equipo ha empezado muy bien el partido, creo que el equipo además del gol tiene dos ocasiones clarísimas. Bueno, yo no sé cuántos partidos habrás visto tú aquí que el Español fuese muy superior al Madrid 90 minutos. Yo creo que esto es realmente complicado, pero creo que el equipo ha competido muy bien, Francesc, sinceramente. Creo que el equipo, la segunda parte hemos tenido más continuidad. Ellos, a excepción del lanzamiento de Rodrigo, creo que el partido, dentro de que el Real Madrid siempre va a tener en ese sentido, sea como local o como visitante, pues se puede imponer, pero creo que el equipo ha estado muy, muy concentrado, muy centrado. Creo que hemos tenido más continuidad, nos ha faltado un poquito de precisión en el último tercio, y luego es una pena el tramo final, que ese tercer gol desluce un poquito la intención del equipo de meterles el miedo en el cuerpo porque lo tenían, ¿no? Esto es así. Creo que es una pena el remate de Cabrera, es una pena no haber sacado el lanzamiento directo del córner, que creo que también le podemos haber hecho daño. Pero yo creo que en líneas generales el equipo ha competido francamente bien, especialmente en esos primeros 20 minutos. Que evidentemente nos hubiese encantado que el partido fuese todo igual que esa fase, todo el partido, pero eso no ha sido así. Y lo que te da rabia es que los errores se penalizan mucho, y es verdad que hemos cometido algunos errores que eran evitables dentro del que el equipo ha tenido un nivel de concentración muy alto.
Estoy de acuerdo con usted en esta lectura, pero no es tanto no estar, evidentemente, como en los primeros 15 minutos, sino no, de alguna manera, haber podido aparecer en esa ventana amplia que se ha abierto desde el 2-1, sobre todo en la segunda parte. Al equipo no le han pasado por encima, en esto estoy de acuerdo con usted, pero es verdad que tampoco hemos sabido cambiar un poco el rumbo del partido, ni desde el césped, ni tampoco con los cambios, ni con toda, de alguna manera, lo que se ha podido hacer desde el banquillo.
Muy bien, acepto tu opinión. Está claro que el partido estaba abierto, hemos llegado hasta el 90 con opciones. Ya está, respeto tu opinión, que está claro que no la comparto porque creo que esto no ha sido así. Digo en mi parte, en la parte que me corresponde a mí. La que me corresponde a mí la acepto. Creo que los jugadores han hecho un esfuerzo bastante grande para esa lectura. Creo que no se corresponde con el nivel competitivo del equipo ante un rival muy, muy, muy fuerte. A partir de ahí, sabes que respeto todas las opiniones.
Hola, Diego. Joan Camí en directe per RAC1. Bona tarda. L'Espanyol ha defensat molts minuts molt a prop de la seva porteria. Formava part del plantejament o és que el Madrid també t'obliga a defensar en aquesta zona? Gràcies.
Yo creo que te has contestado tú solo, ¿no? Estamos ante el Real Madrid, ha venido aquí un equipo Champions que ha venido y que va de primero líder en Liga y fíjate los niveles de sometimiento que ha tenido, ¿no? Es decir, esto es una realidad. Por gusto no lo hacemos, pero está claro que lo hemos defendido muy bien cuando nos ha tocado, ¿no? Y a partir de ahí creo que esa era un poquito la idea, salir fuerte, salir rápido, con precisión. Es cierto que al inicio de la segunda parte esa precisión la encontramos. A medida que se fue avanzando la primera parte perdimos precisión, perdimos un poquito de confianza. Pero un poquito estos partidos son así. Yo, honestamente, creo que el equipo ha sido competitivo, ha tenido al Real Madrid hasta el final. Hemos tenido lástima es que con el 2-1 no hubiésemos tenido dos o tres acciones un poquito más, que ese tercer gol pueda deslucir un poquito lo que ha pasado en el terreno de juego, especialmente en la segunda parte. Pero el equipo ha dado todo lo que tenía, insisto, aceptando yo lo que a la parte, por supuesto, como máximo responsable, que me toca.
I després una més, no pel partit d'avui, però l'Espanyol porta 4 porteries a 0 en 25 jornades. És el que heu de corregir amb més urgència d'aquí al final de temporada?
Mientras ganemos puntos, evidentemente creo que lo he comentado más de una ocasión y tú has estado en muchas ruedas de prensa, a nivel defensivo es con donde queremos seguir creciendo y mejorando. Está claro que hay errores que no podemos cometer, pero sí que es cierto que el equipo, a mí lo que más me interesa es poder ganar puntos, poder sumar puntos. Y estoy de acuerdo contigo que en la medida que seamos capaces de mantener portería a cero, pues eso estará más cerca, ¿no? De hecho, creo que todas las porterías a cero, casi todas, pues hemos acabado con victoria. Lo he comentado en muchas ocasiones.
Què tal, Diego? Aquí Sergi Andreu, en directe pel Rotge de Catalunya Ràdio. Ara feies la valoració, el balanç del partit. Jo crec que dels últims anys aquí és de les vegades en què s'ha tingut la sensació que es podia haver rescatat alguna cosa, no? Que l'equip s'ha avançat, ha arribat viu al final del partit, per tant, en moments en què tenia també la pilota. Quina és la sensació al vestidor? És a dir, és d'aquelles derrotes que fan especialment més ràbia per l'escenari i per les possibilitats que ha tingut l'Espanyol d'emportar-se avui alguna cosa aquí?
Bueno, evidentemente estamos frustrados en ese sentido, pero cuando uno lo da todo y creo y comparto contigo que creo que el equipo ha hecho muchas cosas bien a lo largo del partido, lo que ocurre es que en este tipo de rivales cualquier error se penaliza muchísimo, ¿no? Luego llega el minuto 75, 76 creo que era, apostamos por abrir el partido, por jugarnos al todo por el todo. Con el riesgo, evidentemente, pues como nos ha ocurrido en el tercer gol, que cualquier duelo individual, cualquier desajuste te podía hacer daño, ¿no? Pero el equipo ha ido a por el partido, ha creído en sus posibilidades, que era muy importante, y ha tenido posibilidades porque ha hecho muchas cosas bien durante todo el partido, ¿no? Especialmente en el inicio del partido, donde creo que han habido, además del gol, dos acciones muy claras, ¿no? A partir de ahí, todo es opinable, todo es debatible, todo es respetable. Yo comparto más esa lectura del día de hoy y, sinceramente, cuando uno se ve en una buena versión suya, siempre duele perder, pero cuando uno ve creo que en momentos de bastante buena versión, pues aunque estés frustrado, no estás tan enfadado, ¿no? Ha habido otros partidos pues que no hemos estado nada bien y ahí sí que es verdad que el dolor es distinto.
Ah, y demanar-te per l'acció del 2-1, que estem vist especialment enfadat a l'àrea tècnica, perquè, clar, és un gol que ve d'un cor, crec recordar, d'un corna. Nou gol a pilota aturada, encara que sigui segona o tercera jugada després del corna. I que
tercera marca... o quarta, no? Sí. Perquè fue el balón al borde de área, luego salió, era...
Bueno, si...
No, a ver, en las dos, yo en los dos goles creo que, los tres goles creo que podemos mejorarlo, pero claro, estamos hablando de un rival, insisto, que es que Cualquier detalle te lo penalizan con gol. Esa acción a lo mejor en otro momento, que hay que mejorarla y hay que, y evidentemente, pues no la hemos hecho bien, pero creo que el equipo sí ha tenido, en esas no, evidentemente, pero el nivel de atención y de concentración de, a nivel defensivo del equipo ha sido muy alto, ¿no? El nivel de continuidad de la segunda parte se ha mejorado respecto a la primera, a excepción de los 20 primeros minutos, que bueno, que el partido estaba ahí. Pero sí, sí, evidentemente no te puedes permitir esos errores, que hay que mejorar, está claro.
Diego, buenas tardes. Carlo Bianchi del Corriere del Ticino. En resumidas cuentas, ¿cuánto te preocupa la posición de tu equipo en la tabla? Es verdad que sois muchos, con excepción del Elche, sois 9 equipos en 8 puntos y 8 en 5 puntos. Pero, ¿qué sensación tiene a nivel de cara al final de la temporada?
No miramos la clasificación. Ni cuando ganamos 2 partidos seguidos, pues teníamos que tener euforia, ni ahora que desgraciadamente hemos perdido 2, tenemos que estar deprimidos, ¿no? Esto va a ser una lucha muy difícil hasta el final. Evidentemente, usted lo ha comentado muy bien, somos 8 equipos en un margen muy pequeño de puntos y no hay que mirar la clasificación, hay que centrarse en el partido, intentar sacar el máximo mayor número de puntos posible y cuando llegue la jornada 38 veremos qué es lo que nos hemos merecido. Y aparte estáis viendo los partidos como están siendo, ¿no? Tremendamente igualados. Lo importante es que el equipo intente mantener su mejor versión y bueno, y no tener inconvenientes, ¿no? Como también cambio sobre cambio, ¿no? Que parece que hay cosas que no le damos importancia y mira, hacemos un cambio, nos dan frescura, nos dan piernas hacia adelante y tenemos que volver a cambiar a Ronnie porque se lesiona. La verdad es que en ese sentido también estamos teniendo un poquito de situaciones un poquito complejas.
Buenas tardes, señor Martínez.
Buenas tardes.
Eugenio Mateo, para Osis Futbolera. Quisiera pedirle una valoración del partido que ha hecho Sergi Darder y de la temporada que está haciendo hasta ahora, que es uno de sus mejores jugadores. Gracias.
Mira, es que evidentemente es un gran jugador, es un jugador que para nosotros es uno de nuestros referentes, pero realmente creo que sería hacer una valoración muy individual, no entraría dentro del código colectivo que hemos tenido hoy, ¿no? Ha sido un partido de equipo, de máxima generosidad, de intentar al máximo aprovechar nuestras posibilidades, que no eran muchas, evidentemente, porque vienes a enfrentarte a un rival tremendamente complicado, pero la aportación de tanto de Sergi como de los demás, creo que, como siempre, en muy, muy buena línea, ¿no?
¿Qué tal, Diego? Rubén Cañizares, de ABC. Decías que no querías comentar el tema del puntaje. Quieres sumar y ya veremos en la jornada 38 dónde está el Español. Yo quería preguntarte si, cumplidos los 2/3 primeros del campeonato, estos 27 puntos, ¿crees que es lo que se está mereciendo tu equipo? ¿O quizás ha habido más juego y menos resultados de lo esperado? ¿Cómo lo ves?
Hemos pasado por diferentes fases. Creo que al inicio de temporada sí hemos tenido mejores momentos que los puntos que reflejaba la clasificación, porque cometimos errores muy graves que nos costaron en puntuación en contra. Luego creo que hemos tenido momentos mejores, ¿no?, y más equitativos. Pero claro, pensar ahora en lo que no tienes y podrías haber tenido no te vale de nada, ¿no? Eso nos puede distraer. Está claro que el equipo en líneas generales siempre es competitivo, tiene una buena personalidad, es verdad que estamos configurándonos, estamos construyéndonos. Hoy mismo era la primera vez que jugaban como titulares 2 mediocentros, Vini y Grajera, porque bueno, llegaron en el mercado de invierno y también estamos en ese proceso también, aunque estemos en mitad de la temporada, en ese proceso de conocernos, de encontrar soluciones, de encontrar mecanismos. Hay partidos en los que el juego te da más de lo que mereces, otras veces menos de lo que mereces, pero siempre hay que ser competitivo, ¿no? Y yo creo que los 27 puntos de este año son tremendamente complejos, porque ya veis la igualdad que hay, ¿no? Y eso hay que ponerlo en valor. Eso hay que ponerlo en valor y sobre todo no distraerte, estar muy focalizado. Evidentemente confiamos en nuestras posibilidades, en cumplir los objetivos a final de temporada, pero esto va a ser tremendamente duro, tremendamente difícil y muy exigente como está siendo.
Hola, aquí David Álvarez del País, ¿qué tal? Quería preguntarle por José Lu. Hoy ha marcado, pero también al terminar ha dicho que había tenido una batalla con los centrales, que tenía los gemelos, bueno, algunos calambres. Ya es el segundo máximo goleador de la Liga ahora. El viernes que viene hay una lista de la selección. ¿Qué cree que pueda aportar este jugador, que podría aportar a la selección sus características? Gracias.
Mira, ojalá fuese... José Lu para nosotros, además de lo que nos da en el campo, Es un referente también, ha sido elegido capitán y acaba de llegar este año y es alguien que nos aporta muchísimo dentro y fuera del campo, incluso cuando ha habido partidos que no ha marcado. Y el anterior no marcó y el otro, bueno, pero da igual, nos aporta muchísimas cosas. Lo que sí tengo muy claro es que por respeto profesional y porque siempre tengo mucha admiración por todos los seleccionadores, creo que si todos los entrenadores de todos los equipos dijésemos que tienen que llevar a nuestros jugadores, pues haríamos una lista de 100. Y creo que para eso hay un seleccionador, un gran seleccionador, y a partir de ahí pues que elija, que escoja, ojalá puedan vivir los nuestros, puedan vivir eso, pero no me gusta jugar a algo que no soy.
Una més per la meva. Pierre Gabriel, suposo que és aviat, però si és greu el que té, la lesió, és muscular.
Sí, és un tema muscular i no sabemos el alcance.
No ens consta ningú turno més, no? Muy bien. Muchas gracias a todos.
Gracias.
Gracias.
Doncs fins aquí les paraules de Diego Martínez, molt content o bastant content amb l'actuació del seu equip avui al Santiago Bernabéu, fent èmfasi evidentment amb la dificultat del rival, amb tots els problemes que li ha generat, però repetint aquella frase que tant li agrada a Dani Solsona, no? Que l'equip ha competit més enllà de la derrota.
Com et busquen, Dani?
Sí, buscant aquí la polèmica.
Com et busquen. Ell ja ho tenia clar, que ho diria sí. Diego Martínez, i que hasta el minuto 90 hemos estado en el partido con el 2-1 en el marcador. Mira, primera sí que hi ha gols ara mateix al Martínez Valero.
Sí, ha marcat l'Arim pel Valladolid, el 0, Valladolid 1, minut 9 de la primera part. Per tant, és un gol que no va bé als interessos de l'Espanyol, tampoc del Girona en aquesta lluita per evitar el descens a segona divisió.
Saps què li agrada més, però, Joan, al Solsona, més enllà de competir o hemos competido o no hemos competido, saps quina li agrada encara una mica sí. més? Que no miro la classificació. Que avui ho ha tornat a dir. Joan s'està movent pels budells del Bernabéu, a veure si podem escoltar també algun jugador de l'Espanyol.
Ho ha tornat a dir, ell té un discurs i aquest discurs... A partir del tercer, quart o cinquè partit ja vam veure quin era i no s'aparta d'això. Més enllà de que pugui dir de que avui la dificultat, que és veritat, que jugues contra el Madrid, i això és una gran dificultat, evidentment, però que l'equip a la segona part ha sigut més regular, jo discrepo, jo no he vist que l'Espanyol estigués millor a la segona part, sí que ha estat sense encaixar un tercer gol fins al final, però que pràcticament no ha inquietat la porteria de Courtois. No sé si ha arribat hi ha hagut alguna arribada, no sé, de Rubén tal, però no ja ni ho recordo, però home, ja, que la part de baix està molt justeta, que dependrà d'un partit amunt o un partit avall, que guanyes una setmana i sembla que ja surtis de tot, i després està tot molt apretat. Vull dir, no et pots adormir, no et pots adormir. És que avui ara, si guanya el Valladolid, ja és el que diem, ja passa per sobre. Va anar bé el resultat del Cádiz, que van empatar, que cap dels dos et passa. Però després hi ha un Sevilla-Almeria, em fa l'efecte, sí. I després hi ha un altre partit també, d'aquells que dius... No, aquí
el... Va, el València s'assuna aquesta nit, sí, i el Sevilla-Almeria demà, i ara aquest que tenim del Valladolid al camp de l'Elx.
I el Celta contra...
I el Celta-Rayo avui a 6:45, Celta-Rayo-Vallecano.
Bueno, no, ara hem de fer... És que passes la setmana que no... És que portem dos partits que no has puntuat. I un era clar, o semblava molt clar, com el d'avui, que no t'emportaria res. Havia de ser una cosa molt estranya. Però el partit de Valladolid, sí. Sí que parlàvem d'aquells tres partits, Elx, Mallorca, Valladolid, aquests tres, i parlàvem, o jo parlava, d'almenys 6 punts. S'han fet els 6 punts, però... Hagués estat bé poder treure'n un altre, almenys a Valladolid, i a Valladolid l'equip no va estar bé. Ara, avui has perdut 3-1 al final, bueno, que t'han marcat el tercer, que podies, al millor, en el tram final, una jugada, sí, però no sempre sol passar tot això. I ara, el dissabte, m'assembla cosa estranya, haurem de trucar al Tebas o no sé qui per dir-li per què no fan el partit a les dues.
Sí, dissabte a l'hora de berenar. Dissabte a 6:45 juga l'Espanyol contra el Celta Cornellà al Prat. Edu, que t'hem deixat amb la paraula a la boca quan ha sortit Diego Martínez, i ara mira, ara l'has pogut escoltar fins i tot per
si discrepes o estàs d'acord amb la visió del partit que té el tècnic de l'Espanyol.
A veure, és que ja us deia que jo, en les 38 jornades de Lliga, si hi ha 2-3 partits en què l'Espanyol... no dic que no se li pugui retreure res, però està totalment condicionat per la diferència de nivell amb el rival, és els camps de Madrid, de Barça i d'Atlètic de Madrid. I aquest any l'Espanyol havia empatat al Camp Nou i havia empatat al Metropolitano, ho havia fet bé, i avui ha aplicat la mateixa tàctica que va aplicar al Camp Nou, amb la diferència que avui t'avances. I això esperona més el rival. Jo crec que és impossible que l'Espanyol, o sigui, és impossible que l'Espanyol mantingués el ritme que ha mantingut en el bon inici. De fet, la notícia és que l'Espanyol en els primers 15 minuts hagi fet un gol i hagi tingut dues ocasions clares. Això ja per mi ja és notícia. I el gol en contra és per un atal Madrid. Què li hagués demanat jo més a l'Espanyol? Doncs defensar millor l'acció del 2-1. Perquè al final jo crec que en l'empat de Vinícius és més mèrit del davanter brasiler del Madrid que no pas de mèrit de la defensa. I és veritat que marxes amb mal regust de boca perquè el Real Madrid no t'ha fet ocasions clares. No t'ha fet moltes ocasions clares. El que es passa és que, o sigui, l'Espanyol ha concedit poc. Després podríem parlar de per què ha concedit poc. I en tot cas, valorar que el Madrid, com deia Dani Solsona, i estic totalment d'acord, avui ha posat el pilot automàtic durant la gran part del partit. I que molt poc t'han guanyat bé. T'han guanyat. Perquè el tercer no l'han fet fins a l'afegit. Demanar-li molt més a l'Espanyol en aquest partit, home, jo crec que no seria del tot realista.
Perdoneu, digues, companys, apareix Ancelotti a la sala de premsa.
Buenas tardes.
Farem les reflexions de l'entrenador del Madrid després d'aquesta victòria que apropa el Madrid a 6 punts del Barça a l'espera del partit de demà a Sant Mamés.
Conseller.
¿Qué tal, Carlos? Aquí a su izquierda. Rubén Cañizares de ABC. Quería saber qué sensaciones saca después del partido, y también una curiosidad, me gustaría saber que has charlado con el árbitro al descanso junto antes del vestuario, no sé si era por la acción con Vinicius, le ha molestado esa amarilla o qué ha sido exactamente.
Partido, la sensación del partido es buena, sobre todo porque creo que no lo hemos empezado bien y se podía complicar con un poco de frenesía en el partido. Creo que el gol no ha afectado la actitud del equipo, hemos remontado, recuperado bien el partido en la primera parte y controlado en la segunda. He pedido explicación al árbitro, que me la ha dado, la tarjeta de Vinicius me la ha explicado como un agarrón persistente, entonces le ha sacado la tarjeta.
Hola, mister, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Quería preguntarle por Tchouaméni, que lleva dos partidos como titular, que parece que, bueno, su versión no es la misma que la de antes del Mundial, pero imagino que será un jugador fundamental para usted, para lo que queda de temporada. ¿Cómo le está viendo? ¿Cómo le ha visto hoy?
Sí, lo he visto bastante bien. Es verdad que he perdido un par de balones. Estos no son los partidos ideal para él. Él tiene una habilidad defensiva muy buena. Cuando tenemos el partido que tenemos que manejar más el balón, es claro que no va a sacar su mejor versión. Aurelien está bien y confiamos mucho en él en los próximos partidos.
Hola, Juanma Sánchez de Radio Nacional para Tablero Deportivo. Sin Benzema, 3 goles después de 2 encuentros sin marcar, ¿da confianza para lo próximo, para el Liverpool, para el Barça? Y por cierto, victoria número 100 en Liga de usted con el Real Madrid en solo 139 partidos. Supongo que es satisfecho por ese dato también.
¿Qué es victoria?
100 victorias en Liga de Ancelotti con el Real Madrid,
gracias.
En 139 partidos.
Oh, vaya. Muy bien. Vamos a para las próximas 100. Sí, yo creo que enfrente hemos tenido más movilidad de lo habitual. Hemos intentado de entrar más por la derecha porque Rodrigo ha ayudado mucho de esta banda. Vinicius ha jugado muy bien, ha marcado el gol. Entonces, enfrente hemos tenido más movilidad, en este sentido, más oportunidades.
¿Qué tal, mister? Aquí al fondo, en directo, en Carrusel Deportivo, Javier Herráez de la cadena SER. Quiero preguntarle por el Liverpool. on acaba de terminar el partido frente al Español, la Liga sigue viva, la próxima semana el Barça, pero el Liverpool, la victoria, o mejor dicho, la renta es holgada para el Real Madrid, pero usted imagino que no se fía mucho del partido, de la segunda ronda, y quería preguntarle también si ve usted al Real Madrid tan favorito para conseguir la Champions como el pasado año.
Yo creo que hemos tenido una experiencia del año pasado contra Chelsea, que teníamos doble ventaja, nos ha costado mucho este partido. La verdad es que el dato es que tenemos ventaja, entonces somos favorito, pero el otro dato es que tenemos que jugar 90 minutos a los mejor de nuestra posibilidad, con la misma actitud que hemos jugado el partido de la ida, teniendo en cuenta que tenemos ventaja, porque esto no lo podemos ocultar, la ventaja la tenemos, ojalá aprovechar de esta ventaja con un partido a tope. No podemos pensar de manejar el resultado, los minutos, no, tenemos que jugar 90 minutos a tope, como lo hemos hecho en el partido de la ida.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero. Te quiero preguntar por Vinicius, porque hoy ha visto la octava tarjeta amarilla de la Liga. Estoy mirando las estadísticas y el que más amarillas ha visto es Alex Baena, 9. O sea, Vinicius está a una amarilla del que más amonestado del campeonato. Hoy, evidentemente, la amarilla no... Sí, bueno, es así, pero le quiero preguntar de qué es el problema, si de los árbitros o de que Vinicius no está sabiendo gestionar esos rifirrafes que tiene.
Yo creo que muchas de estas protestas han sido por protestas. Y quiero destacar, a mí me ha parecido muy, muy ejemplar su actitud. No ha protestado, no ha dicho nada. Ha jugado muy bien. Tiene que seguir así. Tiene que seguir así. Es claro que le han dado demasiadas amarillas para las patadas que recibe.
Buenas tardes, mister. Joel del Río, del diario Marca. ¿Crees que la falta de automatismos de Camavinga le perjudica mucho en la posición de lateral izquierdo? Siento que disfruta en ataque, se asocia muy bien con Vinicius, pero que a la hora de defender no termina de medir bien los balones a la espalda, intenta anticiparse en ocasiones al rival y falla. No sé,
sí,
cómo lo ve usted.
Sí, sí, es un aspecto que tiene que mejorar, obviamente, porque esto es un límite de un jugador que no tiene mucha experiencia, porque es muy joven, y que no está tan acostumbrado a jugar como lateral izquierdo. Entonces esto es bastante normal, esto es un aspecto que tiene que mejorar, pero la idea, la que he dicho otras veces, la idea nuestra es de meterlo como interior, no como lateral.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Hoy ha apostado por un 4-3-3, otra vez, que es un poco su dibujo de cabecera. La semana pasada apostó más por un 4-2-3-1, con doble pivote. Quería preguntarle un poco de qué depende de esto. Si depende un poco del rival que tenga enfrente, o un poco de sus jugadores para arropar en algún momento determinado a algún jugador como Kroos y como Modric.
No, yo creo que depende mucho de la estrategia del rival. Si tú tienes un rival que cierra mucho por dentro, como ha sido el Español hoy, creo que es mejor tener dos extremos. Si hay un rival como Betis, que puede dejar más espacio entre líneas, es mejor meter un media punta, como hemos puesto Rodrigo. Yo creo que también en la presión nos viene mejor con el media punta, porque creo que el 4-4-2 a nivel defensivo es lo más indicado para una presión arriba, pero ahí tenemos que... Hemos intentado de jugar con dos por fuera porque el centro estaba muy cerrado.
Hola, Carlos. Abraham Romero, del Mundo. Ayer se hizo oficial que la Fiscalía acusa al FC Barcelona de pagar al vicepresidente de los árbitros. Y el Real Madrid mañana ha convocado una junta directiva urgente para ver cómo responde a esto. Quería saber, usted que vivió en su momento lo que pasó en el fútbol italiano, si considera que el fútbol español durante los últimos años, la competición queda un poco manchada por este tema.
Bueno, mañana sé que hay esta reunión de la junta directiva, me remito al club de este tema. Creo que es un tema muy, muy importante, pero prefiero focalizarme en el partido que viene.
Hacemos las últimas dos preguntas.
Hola, Carlos. Buenas tardes. Olivier Lorenzo del País. Hoy Militao ha vuelto a marcar, es su cuarto gol en Liga. Lleva tantos como Rodrigo en Liga. Me gustaría que me comentara estos dos datos, tanto el de Militao como el de Rodrigo. Gracias.
Yo lo comento. Que Militao puede ser un gran delantero. No sé si Rodrigo puede ser un gran defensa, pero a veces Rodrigo, también si no ha marcado, nos ha ayudado mucho en defensa. Entonces, esto puede ser un dato un poco raro, pero si a verlo de la manera justa, significa que Militao ha sido muy contundente en frente. E Rodrigo ha marcato poco perché le pido mucho trabajo defensivo.
Ultima pregunta.
Carlo, buenas tardes. Carlo Bianchi, del Corriere del Ticino. Dime la verdad, en las tres competiciones en las que os habéis quedado, ¿cuál que te da más confianza entre las tres? O si algunas tienes alguna duda de poder llegar hasta el final, o están al mismo nivel.
Son todos tres, todos los tres son muy, muy difíciles llegar al final. Muy, muy difícil. El dato objetivo es que tenemos desventaja en la Copa del Rey, en la Liga, y tenemos una pequeña ventaja en la Champions, pero esto no significa que la Champions es más fácil. La Champions es la competición más complicada del mundo.
Muchas gracias.
Chao.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Carlo Ancelotti, de l'entrenador del Real Madrid, amb tema Enriquez Negreira, ja el club ja s'arreglarà. Demà, com és allò?
Glòria, no?
No sé si és ben bé així la frase, però ja m'ho entès, tot. Amb Enriquez Negreira, niego, i demà ja el comunicat del Madrid, després de la reunió de la Junta Directiva, ja dirà què ha decidit Florentino Pérez que farà el Real Madrid i si, com apunten ja alguns mitjans de Madrid, la intenció del Madrid serà intentar-se personar com a acusació particular en tot el cas Enríquez Negreira. Demà suposem que al migdia, abans del RAC migdia, en sortirem de dubtes. Joan, ha d'aparèixer algun jugador de l'Espanyol, la zona mixta?
Sí, Joselu encara no ha aparegut. El que sí que ha aparegut és Pierre Gabriel, que ara mateix el tinc davant. Va molt coix, molt. Molt coix, ha explicat Diego Martínez que l'han hagut de canviar, que és la segona vegada que li passa ja aquesta temporada. Bé, més problemes físics per l'Espanyol. Un altre maló que també s'hauria d'obrir, la preparació física i les lesions que està tenint l'Espanyol aquesta temporada.
Ja feia pinta d'estripada en directe en el moment de la lesió, tant de bo que ens equivoquem, però fa pinta que unes quantes setmanes sí que se les perdrà Pierre Gabriel i torna a obrir-se, vaja, més que debat, la incertesa de si Joselu, recordem que hi ha canvi de seleccionador espanyol, que tindrem la primera convocatòria de la Fuente aquesta setmana que ve, pels dos primers partits que dirigirà Luis de la Fuente com a seleccionador absolut espanyol, de si Joselu, per què no, Edu? És el màxim golejador espanyol de la Lliga, pot entrar o no en aquesta llista? Sí, que surt Joselu, no?
Segons l'Espanyol, el que creu l'Espanyol és que Joselu no anirà a la selecció. Uh-huh. Ni Darder ni Joselu, és el que creuen. A partir d'aquí veurem. Ja estic veient a Joselu, per tant, en qüestió de segons el tindrem aquí, tot i que Edu tindràs temps d'opinar encara, si vols.
No, jo...
No, vull dir que encara no...
Encara no apareix.
Trepitja'm quan faci falta, no pateixis. Recordem que surt de lesió. Surt de lesió. Ha estat aturat un mes, i gairebé un mes, i jo, sentint-ho molt per ell, perquè imagino que ell li faria molta il·lusionari, que no hi vagi seria una bona notícia per l'Espanyol, perquè tens 15 dies perquè Joselu es posi a to, el necessitaràs més que mai en aquest tram final de temporada, i anar a la selecció li faria molta il·lusió, segur, però no sé si el convertiria en un millor jugador. Jo crec que la vàlua de Joselu està més que demostrada. Jo preferiria que no hi anés, si he de triar, i evidentment no, no, hi, no té res a veure la meva opinió amb el que faci De La Fuente. Jo no crec que hi vagi, eh?
A veure com vol jugar, també, De La Fuente.
Sí, no, no crec que hi vagi. A veure, no és el perfil que ha utilitzat a la sub-21 de davanter, però veurem.
Interessant, aquesta primera llista de convocats de Luis De La Fuente, que suposo que divendres d'aquesta setmana que ve donarà el nou seleccionador espanyol. De moment, la primera decisió va ser no convocar Sergio Ramos, anunciar-li que no el convocaria, que a mi va sorprendre aquesta decisió de Luis De La Fuente. Per tant, a veure què ens espera en aquesta primera llista del nou seleccionador espanyol. Digue-li a José Luara Joan que